Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, amor.
Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda, a Pandon.
Marta!
Hosti, com la trobem a faltar, hem passat només 11 segons. No patiu, la gent té dret a vacances, la gent té dret a descansar. La gent s'ho mereix i la Marta s'ho mereix.
Jo estic radicalment en contra de les vacances i dels drets dels treballadors avui.
Home,
avui
va.
Estic en contra.
Bueno, ja,
és que ho diu quan falteu, menys quan falta en Roger, que llavors és un dia sense el profe, però quan falta la Marta només és quan falta la teva millor amiga i el profe sí que ha vingut, saps? Bé, l'enyorarem molt i esperem que gaudeixi aquest dia de vacances, tant, perquè demà torna.
És un dia i demà torna i parlarem molt d'ella.
Jo podem agafar algun dia.
Per les tres que queden.
Bueno, ah, sí, així soc.
Però què diu ara?
Em sap greu. Dijous no puc venir.
No, dijous és que jo vaig molt pillat de...
Ah, no vens tu dijous?
No, jo dijous volia demanar.
A tu mateix?
No, jo dijous us volia dir que potser, vull dir, seré per aquí a la ràdio, però que no sé si...
Però això què és?
Tu tampoc.
Jo és que tinc una cosa.
Andreu, com ho tens? Ho tens apuntat?
No, jo dijous no vinc, literalment, ho tinc apuntat.
Bueno, doncs la Marta sola.
Bueno, la Marta va treballar a Flash FM, si
ho podrà fer perfectament.
Uns discos que ho faci. Va, passem pel WhatsApp, al 677-27-1058.
Perdó, però jo no crec que l'audiència s'ho mereixi.
Cremat.
Jo no crec que l'audiència es mereixi que el penúltim dia de programa de la temporada, abans que els tinguem els pobres dos mesos sense episodis...
Que falti algú. Jo seré aquí.
Roger, has de venir. No preparis res.
No,
jo et preparo
aquí
tot el guió.
Jo tenia pensat fer menys guió, però sé aquí, perquè és el penúltim dia.
I l'últim també... És la jefa, la Juliana.
Tampoc serà el guió que has fet avui.
És a dir, no és que hagi fet molt contingut...
No has fet res.
Però...
No, ordenes, que ja és feina, també, però
no,
ja
ordeno,
ho puc fer
però
jo.
Els whatsapps, per exemple, ara llegiré whatsapps. Jo m'he fet responsable del mòbil del programa. Jo ara entenc la feina de la Marta.
Tu tens el mòbil del programa aquí?
Està suat.
El tinc aquí a la bossa. Arriben molts missatges tota l'estona. Jo no he contestat a ningú, però sí que n'he agafat uns quants i me'ls he guardat. I,
és que és feina, Són hores.
Compte que quan els forners que es lleven a les 3 del matí se n'adonin de la feinada que tens, deixaran de queixar-se.
Bueno,
és al·lucinant. Has hagut de veure dos WhatsApp.
Cada feina... Què, dos?
No són dos, Julià, tampoc.
No, són 200.
I la gent et diu, ha rebut. Saps? I van parlant. Jo, sí. Merci. Gràcies.
Jo les lloves les conto totes per Instagram.
L'hauries de tenir aquí a sobre per si passa alguna cosa.
On tens el puto mòbil, nen?
Vinga, va,
ara miraré on és.
On és? No saps on és.
L'has perdut.
Ens calmem un moment.
Has perdut el mòbil del programa?
Roger.
Falta la Marta.
Que no sàpiga on és.
A part, perdona, però el mòbil, el dispositiu, és d'en Marc Andreu, que el va deixar de fer una donació a l'empresa. Una empresa que no és ni seva, perquè es pensa que l'heretarà. Si doblega millor les samarretes.
Marc Andreu, aixeca't, si no et sap greu. La meva bossa està allà al terra i a les butxaques laterals hi ha d'haver un mòbil, que és el mòbil del programa.
És el teu, Marc Andreu, el reconeixeràs fàcil.
Els laterals...
La Marta s'enfadarà, si no hi és.
No, que
si
l'estic cuidant el mòbil des d'ahir. Mira, el tinc aquí.
Ah, val. Ens han enviat algun missatge?
Sí, mira, 13 per respondre ara. Bueno, nois, 49 ja. 49, aviam un moment.
Ens has de filtrar, a vegades.
Vols que ho faci jo, Roger, mentrestant, que tu ets el presentador?
Jo n'he escollit uns quants.
Vale, tu vés llegint els whatsapps i jo m'encarrego ara durant el programa i ja ho faig jo.
Que de veritat, he sortit de la zona de confort, nano, i porto una nòvia avui a sobre. Mira, ens aporten nous detalls al 677-27-1058 de les fotos d'aniversari que va publicar l'Aitana al seu Instagram i, per una banda, ens responen un dels dubtes que teníem ahir. Ens diuen, és el jardí on es va fer la celebració, és a casa l'Aitana, a casa seva. I per altra, us haig de dir que crec que tenim un nou personatge entre nosaltres i que li hem de donar la benvinguda. Aquest personatge és en Cintet, el xef i creador de contingut a Instagram, que ahir vam veure a les fotos de l'aniversari de l'Aitana i que ens va explicar que havia estat contractat per ella mateixa per fer el menjar d'aquesta festa. Dic això perquè un oient ens fa arribar de nou la foto que va publicar l'Aitana amb en Cintet i ens diu, hola nois, estic escoltant el programa d'ahir i les dues noies que surten amb el Cintet són la seva parella i la seva cunyada. una documentació que jo he afegit a la carpeta d'en Cintet, que ja es veu que mica en mica va agafant volum i que, de fet, ahir ja van batejar en Cintet com el nou xef dels famosos. Per tant, a partir d'ara...
Som també nosaltres gent d'extrems.
No, no, per mi ja és un dels grans.
Per mi
grans.
El Cintet, per començar, és el nostre col·lega.
Sí,
sí, però
s'han
ja...
S'han de tenir clar els rànquings. Ell és el nostre col·lega, ens el trobem a les festes, ens fa il·lusió,
però
té aquest somriure que has de posar-te ulleres de sol.
El nou Nando Jubany.
Vull també, aquí, segur.
Relleu generacional, i per això li han fet carpeta. Vull dir, no passa res, encara
sí que hi ha molts whatsapps, eh, nois?
Una cosa, Juliana, no cal que remis tots. La Marta va flip, va, saps?
La Marta dita.
Sí.
No tot és molt bon, però potser no tot pot ser dit per antena.
A mi, perdoneu, però em fa il·lusió, això ho esteu dient, perquè és veritat que estem rebent una allau de whatsapps impressionant sobre la visita de Marta Montaner a la Turra. Mai s'havia vist alguna cosa així. O sigui, no hi ha pet que s'hagi tirat Laura Escanes que hagi fet tan èxit com això. Però a mi m'agrada enviar-ho, i més un dia com avui, que Marta Montaner no és entre nosaltres,
perquè se senti
estimada per la tribu i pel clan de lloves, que per això estan, que ens envien totes les nenes moníssimes. I, per cert, també m'agradaria que veiéssiu que us he enviat un WhatsApp que va per mi sobre un noi heterosexual dient que puc agradar qualsevol noi hetero. Us ho dic perquè no us veig que confieu molt en mi últimament. Vale?
Però què dius?
No. Llegeix
el missatge.
Vale.
No, llegeix.
Hola, perfectes, us escric en representació del petit percentatge d'heteros audients del programa.
Val. Hola.
Jo, matís que faig, deu ser molt petit, perquè segons molt. Spotify... tenim un 12% d'audients
de nois.
Nois?
Nois.
Nois!
Sí.
I entre ells...
Conto jo que hi ha algun homosexual.
Algun hi haurà.
Doncs tu imagina't el tant percent d'audient heterosexual. És minúscul. Diu, estava escoltant el programa d'ahir i, sisplau, digueu-li a la Juliana que deixi de dir tonteries, ja, ella agrada a qualsevol home hetero. La qual cosa jo des d'aquí també desmenteixo, radicalment.
No tots.
No és l'únic que hem rebut avui, sobre... tu i intentar...
No sé per què fas aquestes crides com de... Hòstia, no agrado a ningú...
Ja saps, jo no dic que no agradi ningú, dic que no agrado a qui jo vull agradar.
Bueno, però aquest és un altre tema.
Jo ja sabeu que estic patint un desamor des de fa molts de dies.
Bueno,
d'un tio... És algú?
Sí o no? Qui
Marc
és?
Andreu, el nivell de poc cas que jo estic patint és impressionant.
Però què t'ha fet? Algo concret?
Bueno, tu te'n recordes quan... al desembre a mi em van fer la cobra per primera vegada.
Hòstia, és veritat.
Una experiència traumàtica, bueno, horrible.
Teràpia, no?
Espantosa.
És que te la fan, a mi me la van fer fa poc i...
Agafar el guió.
Va ser horripilant. I va ser una mica un noi que poder dir... Bueno, que poder no estava tant al mercat com a mi se'n va vendre, però que va voler jugar i regatejar fins l'últim moment. I a l'hora de la veritat es va fer enrere. Doncs estem una mica en aquest mateix cas, Marc Andreu.
Hi ha molts jugadors, eh?
Està la cosa... Està tothom molt entremaliat i molt endimoniat. Que ens deixin en pau a les dones solteres. No?
Que et vagin al darrere o que et deixin en pau.
No, és a dir, o que et vagin al darrere o que et deixin en pau.
Però si vas al
darrere... Exacte, si vas al darrere, després vas amb totes. No?
Però marca't un límit. És a dir, si se t'està fent pesat aquest ara sí, ara no, és dir... Fins aquí.
Jo no sóc així, nen.
Ja, és difícil.
Jo no sóc així.
Bé, seguim al WhatsApp, sisplau.
Com en Cintet, encara.
Estan parlant de gastronomia i parlant del tema.
Jo em podria enamorar d'en Cintet. Jo i qualsevol, eh?
En Cintet és transparent.
A part està, jo no he vist un cas així des de feia molt. Està boig per la seva nòvia, que és, a part, fantàstica i perfectíssima. És una superestrella, ella.
Estàvem parlant de gastronomia i de missatges de WhatsApp. I ens diuen... Max Iglesias has vist avui al migdia dinant al restaurant Clara de Barcelona. Està dinant amb una noia jove, però amb actitud amistosa. I ens passen una foto de la terrassa d'aquest restaurant, que està al carrer Buenos Aires, a l'Eixample, amb en Max Iglesias i una noia dinant. Actitud amistosa, pot ser una amiga, pot ser una familiar, pot ser fins i tot una cosina que han quedat per prendre alguna cosa.
I tant.
Però que el tenim a la ciutat.
El restaurant Clara és aquest restaurant al costat aquí, justament de Catalunya Ràdio, a Francesc Macià, que realment està molt bé i que nosaltres ja hem anat alguna vegada. Tenen un plat firmat per la Rosalia.
Correcte.
Per tant, ja és un restaurant que està acostumat a freqüentar amb famosos. Ho dic per lo de la Rosalia. No perquè hi hagi anat al Marc Andreu algun cop, tot i que també és una estrella, però d'una altra mida. Veig, Roger, que aquests són els whatsapps que selecciono. O sigui, és això,
sí,
la feina.
Tots.
No, espera, n'hi ha més.
Dijous ja la faré jo, no pateixis.
N'arriben més endavant.
Però dijous la Marta hi serà, no?
Hi serà.
Sí, però ho dic perquè en Roger no farà guió, perquè ens haurem de repartir.
7 minuts i dos quarts. Ara feia dies que no parlàvem d'ella.
Ya yo me solté la coleta. Quería ir de blanco y fui de violeta. La arena que en tus manos...
És la cantant catalana de Sant Esteve de Sesrovires.
M'encanta aquesta cançó, em sento superidentificada.
La Rosalia, que segueix la gira de Lux per tot el món. Cantes molt bé, també, aquest estil.
Sí, és una gira que està sent molt intensa i que ara mateix passa pels Estats Units. Ja ha passat per Nova York, Las Vegas o, just ara, a Los Angeles, on just ahir va fer un concert.
Ai.
Ha! Pensaves que seria bo, no, Marc Andreu? M'encanta aquesta cançó. Corda del cinturó. El d'ahir va ser un concert que està sent molt comentat. No per res, sinó per la convidada que la Rosalia va fer pujar al confessionari. Ara ja feia dies que no parlàvem d'aquest espai, no?, de qui pujava a l'escenari de Lux a explicar una experiència amb un perla, que és aquest espai del confessionari que passa a cada concert de la Rosalia. Però és que és veritat que tampoc és que haguessin sigut molt rellevants per al periodisme del cor. Fins ahir, perquè la persona que va fer pujar al confessionari va ser... ni més ni menys que Karol G.
Si hubiera sido,
¡olé!,
si antes te hubiera conocido, seguramente te estaría bailando acá conmigo.
Quatre estius, eh? Va. S'ha aixecat i ens està ballant.
Cantant.
Passos, o sigui, ho està fent tot. Canvia l'Enric, que llavors se'ns...
Segurament. Va, aquesta cançó és la pitjor droga. O sigui, aquesta cançó...
Però sembla una senyora de grana ballant.
Perquè, perdona, aquesta cançó és l'himne de les divorciades. Club al qual m'encantaria pertànyer, perquè a més no hi ha res més sexy que tenir 28 anys i estar divorciada. És el meu somni de sempre, i ja vaig tard. Perquè o em caso aquest estiu i em divorcio al setembre o jo no arribo.
No.
Però vaja, que sí que és preciosa aquesta cançó. És preciosa, és romàntica, eh? Jo sento que parlo amb una paret quan veig la Marta.
No, però és que...
És que puc fer radiofórmula. No cal que vingueu.
Però què vols que rigui? Ja t'he dit que m'agrada.
Però... Ja. Que te la suda, que no viu res amb emoció.
Però a mi m'interessa el de Karol G i la Rosalía, no la cançó.
Karol G. La Karol G és una cantant de reggaeton, colombiana, molt rellevant al sector de la música urbana, i és un dels noms més destacats de la indústria, ara mateix. Una de les artistes llatines més escoltades del panorama.
I com un aplauso immenso, por favor, a la única e inigualable, a la bichota!
I esclar, suposo que moltes persones ara s'estaran preguntant: per què és tan rellevant que la Karol G pugi al confessionari? Doncs la resposta és fàcil.
Sí? Doncs jo no la, te la sabria dir així ràpid, eh?
Resulta que fa molts i molts anys que planen rumors molt potents sobre una possible mala relació entre totes dues, entre Rosalia i Karol G, basada sobretot en teories que tu pots considerar més o menys conspiranoiques sobre que Karol G ha copiat cada gest que ha fet Rosalia. La rivalitat entre les dues famoses i sobretot entre els dos fandoms de les cantants ha estat molt i molt potent des de ja fa anys, i de fet, la primera i última fotografia que teníem de les dues plegades era el 2018, als Grammy. I des d'aleshores, la rumorologia d'una possible mala relació havia anat creixent i creixent, mentre cap de les dues ho desmentia i mentre les proves de com Karol G copiava la Rosalia eren cada vegada més evidents.
Però què copiava? No entenc. Cançons?
Marc Andreu, la Rosalia treu a despechar,
sí,
amb aquesta cosa així de yeah, i l'altra treu el que hubiera sido, amb un videoclip molt similar. Tota l'etapa del mal querer, de Con Altura, amb aquests grafismes així de Choni, com a les ungles...
Sí, sí.
I la Rosalia penja un instastory de que ha anat a tal artista a fer-se les ungles. Al cap de dos dies, la Karol G
s'ha anat inspirant, fins al punt de que, bueno, que al final canta.
Aviam, que també de vegades aquestes coses de qui copia, qui no, també quan t'ho posen allà al davant, tu decideixes creure-t'ho, sí, sí, i poder no ha anat ben bé així, tampoc.
Que són tendències, també, però bueno, en fi.
És veritat, per això, que s'havien anat deixant de seguir... Hi havia imatges d'elles en els mateixos esdeveniments on no es saludaven. Havien coincidit, per exemple, no només als Grammys, sinó a la Met Gala algun cop, i no hi havia fotografies d'elles dues juntes, com sí que havia pogut passar, per exemple, als Oscar, que hi va anar la Úrsula Corberó, i vam tenir una foto després de la festa de Vanity Fair de Rosalia i Úrsula. no? Que és una cosa que es dona fàcilment entre dues celebrities i especialment del mateix gremi. Mm-hmm. Com són elles, no? Dues referents de la música, llatina i urbana. Per tant, que la Karol G hagi pujat al confessionari és un senyal de la pau actual entre les dues cantants i és una manera molt clara, i que no deixa espai al dubte, per confirmar i cridar els quatre vents que entre elles actualment no hi ha mala relació. De fet, el que jo llegeixo entre línies és fins i tot una reivindicació de que pel fet de ser dues cares molt importants de la música urbana internacional i de les més reconegudes, no han d'estar en amistades, tot i ser, no, dues dones que s'ha triomfat. Hi ha sempre com aquests estereotips de que sembla que haurien d'estar tan i tan i tan en punts extrems i tan enfadades, no? Doncs no. Elles amb aquest gest demostren que poden fins i tot tenir una bona relació i donar-se suport en tot el que convingui. Per mi és un gest molt bonic per part de les dues i una manera de fer callar els panots que no han deixat indiferents a ningú.
Sí que la Marta ho hauria viscut més que en Roger i
sí,
jo,
sí, perquè ella veig que no sabeu qui és la Karol G, que us la pela. O sigui, ho estic explicant desmotivada.
En Roger dormirà tan tranquil després de que li hagis dit que s'han fet les paus.
Digue'm tres cançons de Karol G. És que no pots presentar aquest programa.
I... un problema hi ha que no sàpiga tres cançons de Karol G si no m'interessa Karol G.
A mi tampoc m'interessa el bàsquet del Barça i no treballo al Tot Costa. M'entens? Treballo aquí.
T'està fotent la bronca molt avui.
Sí,
eh?
Ja veig que i no hi estic d'acord. Per tres cançons de Karol G...
I mentrestant el Lux Tour continua amb un concert aquest divendres a San Diego que anirà seguit amb tot de shows per Latinoamèrica. La Rosalía està vivint, per tant, la vida de tour, la vida de gira, una de les parts més dures de la carrera d'un artista, pel que sempre expliquen, perquè és aquesta sensació, no, de rodar tant i tant que et deixa de vegades una mica descol·locada. Roger, jo crec que aquí sí que pots connectar, perquè tu de vegades amb el viatge Gurb Barcelona també ho sents, això. Jo ja ho sé, que et va així. Aquell dia que tu t'has d'agafar un hotel perquè tens corronit i matí...
Bueno, és la vida aquesta de...
Tu ja et sents vida d'estrella.
D'artista, que a mi em passa amb la C-17, que sempre vas amunt i avall, i hi ha un moment que ja no sé si estic anant a Vic o a Barcelona. Saps? Que és una mica l'efecte de l'habitació d'hotel de les grans estrelles, que es desperten i no saben on són. Que dius, avui on som? A Los Angeles, a San Diego, on som? Vull dir que, no? que connecto una miqueta amb...
És normalíssim, Roger.
Amb les superestrelles.
Doncs no només tu, sinó que és també una sensació de la qual Aitana ha parlat alguna vegada, però també ja ho havia fet algun cop la Rosalía, que sempre ha manifestat que encara que li agradin moltíssim els escenaris i que sigui una part de la feina que li funciona, les gires se li fan feixugues, perquè sovint et sents molt lluny de tot i molt sola, com bé saps, Roger. I d'això justament va l'últim text de la Rosalía a Substack, que és aquesta plataforma de moda on la gent comparteix articles autoeditats, autopublicats, com una mena de blog.
M'encanta, perquè estem tornant, en el fons, a l'internet de principis dels 2000, que la gent tenia un blog i escrivia. Vull dir,
torna
el
flor, torna el tir baix, és que mai ha marxat. Marc Andreu, tu hauries d'apostar pel tir baix.
Sí?
Un tir baix? És que tu hauries d'apostar per faldilles d'aquesta cinturó que porto jo.
Jo anava a apostar pel crop top aquest estiu, una miqueta.
Marc Andreu, és veritat que cada dia que et veig, la samarreta fa un centímetre menys. Vull dir que el crop top està a punt d'arribar.
Està a punt d'arribar i ensenyar una mica de malic.
Ai, bueno, estic molt a favor. Ves, sí. Jo el crop top l'he deixat molt de banda.
No està
de
moda?
Jo ja no porto crop tops. Pocs crop tops. Porto.
Tu, Roger, també et quedaria bé. Que se't vegi una part de la panxa, entenc.
Crop top. Justet, molt justet.
El malic queda dins o fora? O
potser s'intueix.
Per mi, si és crop top, ha d'estar per sobre el malic. Si no, no és crop top.
S'ha de veure el malic.
És... Marc Andreu, t'hem de veure malic. Si no es veu malic,
si
no passarà,
et ve de gust,
no serà
aquest juliol...
top.
I et sents còmode,
la meva aposta serà portar un crop top.
Aquest juliol és demà, no,
demà
passat?
És demà passat, has de venir amb crop top. Doncs ja està. No, és demà, és demà.
Jo vindré amb crop top també per... Doncs demà.
No, és que és demà.
Jo vindré també amb crop top amb gest de solidaritat.
Sí, però també és veritat que se'm criticarà la redacció, perquè porto pantalons curts i ja se m'han dit.
Aquí ningú et criticarà curts. Per com vagis vestit.
Un company de redacció.
Quin company?
Qui? Un que presenta la tarda a Catalunya Ràdio.
Francesc Guerrer, que t'ha criticat per... Si et... Perdona, i a sobre, en el mes de l'orgull. No t'ho dic ni de broma.
Però no, ara no me lliguis aquí.
No t'ho dic gens
per
de broma.
Per portar pantalons curts.
Va, nois, tot forma part de lo mateix, de tenir una sensibilitat tu, per vine... entendre les realitats i l'expressió de cada un.
Vine com et dongui
sigui
la gana.
Sigui del col·lectiu que sigui, eh?
Si algú et critica, parles amb
és
nosaltres.
És una qüestió de llibertat. No. Perdona, a mi alguna vegada algú m'ha criticat per portar unes minifaldilles que se'n veu pràcticament l'ànima?
Sí, però...
A mi a la cara mai ningú m'ha dit res sobre com he d'anar vestida o no he d'anar vestida a l'oficina, perquè a tu sí.
Tens
no sé
tota
si és més
raó.
Masclista. No, és que mira, ja ni ho sé. Substack, que tot Substack. Torna, com el flor i els crop tops.
Escrit.
La Rosalia fa un any que ja de tant en tant hi escriu algun text perquè la nostra perfecta és molt versàtil, això ja ho té, i perquè també li agrada, com ens passa a totes, tenir el seu moment Carrie Bradshaw, no? I aquest cap de setmana passat va publicar una dissertació sobre la vida estant de gira. És un article que es diu La Tour Life, i és un text prou breu que us llegiré, ja us aviso, íntegrament. Aquí sí que ja imagino que desconnectareu totalment.
No, ja me l'he llegit, de fet.
Traduït al català. Sobre com ella, que de vegades sentim tan lluny aquests dies, està vivint aquesta gira de deluxe. El text diu així. Estic de gira. He estat a Europa, ara sóc als Estats Units i aviat seré a Llatinoamèrica, si Déu vol. Arribats a aquest punt, crec que ja dec ser a l'equador de la gira i, curiosament, cada vegada em ve més de gust parlar damunt l'escenari. Di la primera o la segona cosa que et passa pel cap quan tens un micròfon a la mà. L'altre dia, al concert de Nova York, em vaig posar a parlar d'aquesta vida boja i dies després vaig continuar donant-li voltes. Així que avui em disposo a estirar aquest fil.
Clar, aquí ens està dient que al principi potser sí que ho tenia més pautat, el que deia i el que deixava de dir, i es comença a sentir còmode.
És així. El fil és el següent. La vida nòmada no és per tothom.
Tanta raó.
Tot el meu respecte per totes les persones que viuen així. Cal ser valent per ser nòmada.
No és fàcil.
Entenguem per vida nòmada aquell que viu amb la casa a l'esquena i d'una manera despresa. El despreniment, per cert, no és opcional, perquè bona part del que portes a sobre ho acabaràs perdent pel camí. Viure canviant sempre de lloc, lluny del que és teu i dels teus, o del lloc on vas néixer. Viure lluny de tot allò que estimes i també del que odies, però que, irremeiablement, et recorda qui ets.
Escriu bé, la Rosalia.
Però a veure, escolta'm una cosa. Aquesta noia escriu lletres fantàstiques i tot això ja ens hauria de fer pensar que després si fa un article sobre com se sent amb la vida
de tu, els articles.
Ho ha de fer una mica amb gràcia.
Això ho està escrivint en català, ai, en castellà o en anglès?
Tot és en castellà. Tu, Roger, suposo que fins aquí has connectat perquè tu vas deixar totes les teves pertinences en l'últim pis que vas deixar. Roba inclosa.
Això va ser fort, eh?
Sí, estava en un pis de lloguer. Jo és que això no ho volia explicar per la ràdio, però...
Ja s'ha d'avalar.
No, tenia com moltes coses, no sabia on portar-les.
També
havia la
perquè tornaves a casa del teu pare.
Pel mig, i tornava a una casa on ja hi havia de tot, dic que faig de tots els plats, dels quatre mobles que m'he comprat i de les coses que hi tinc.
La roba?
Total, que vaig informar el propietari, vaig informar el propietari, que jo li deixava tot moblat i a punt per entrar a viure pel següent llogater. I ell em va dir que aquest no és el tracte, jo te'l vaig jugar sense mobles i sense res, el que faré serà quedar-me a la fiança. I llavors em sembla estupendo.
Ho vas perdre tot!
I ell es va quedar els meus diners, els meus mobles, la meva roba, els meus plats, les meves forquilles... Vull dir...
És que tu no te la senties teves, perquè tu tens a dintre aquesta vida nòmada. Tu t'era igual. Això no representa... No ets tu, tot això.
La meva llar és el meu cotxe, de les hores que hi passo. A partir d'aquí, connecto perfectament amb aquest text.
Segueixo llegint, doncs. Sí. Diu... Una renúncia esguinzadora, si m'ho preguntes. Casa o llar no és només un refugi. Pot ser l'eix simbòlic que et sosté. Casa pot ser una persona o el teu clan. Pot ser una olor, quatre parets o la teva ciutat.
Oh, la raó.
No m'estranya que la majoria d'artistes acostumin a desfogar-se quan parlen de la vida de gira i que molts recorrin a qualsevol anestèsic per suportar-la. Perquè la vida de gira no és cap broma. Precisament per això intentes construir-te una llar allà on vas. Com a música de carretera, jo també ho intento, ho intentem. Per sort, hi ha gent que m'ajuda, però res ni ningú et prepara de debò per construir i destruir casa teva cada dia.
M'encanta el concepte de construir i destruir cada dia.
El dibuix d'algú que estimes damunt la tauleta de nit, les samarretes penjades amb cura a l'armari, els llums que encens i apagues fins que trobes la bona llum, els llibres apilats que mai tindràs temps de llegir o aquella figureta decorativa de merda que amagues dins d'un dels armaris de l'hotel perquè no la suportes ni un segon més. Encara avui em sorprèn la supèrbia amb què, de vegades, pots caminar i contemplar aquests espais com si fossin teus, com si, per un instant, et creguessis la teva pròpia mentida. Que aquella habitació d'hotel et pertany. Construir casa teva i destruir-la.
Tal qual.
Construir-la i destruir-la. Construir-la i destruir-la.
Has parlat molt bé, Rosalia.
Construir-la i destruir-la.
Clar que sí.
Però això és meditació.
La construeixes cada dia, religiosament. Ho fas amb amor i sabent que unes hores més tard l'hauràs de desfer. No per ràbia ni per gust, sinó perquè te n'has d'anar. Podries pensar que no et vols aferrar a res si cada instal·lació és temporal. O potser voldries que l'amor per les coses et desbordés i així permetre't sentir la por, el buit o l'angoixa cada vegada que has de marxar cap al lloc segon. Però, en comptes d'això, fas el que pots a la teva manera. De vegades plores, sovint dissòcies, i un bon dia murmures un adéu que et fa sentir una mica millor mentre tanques la porta, preguntant-te si algun dia hi tornaràs a entrar. Avui a Las Vegas, demà a Los Angeles, demà passat a San Diego, i així successivament. Tot això és la meva manera de dir que cada vegada que estimo un lloc, també tinc motius per no voler-ne marxar. I també és la meva manera de dir que em fa por no tenir arrels enlloc. Però sé que, al fons de mi mateixa, porto tot allò que importa i que hi ha coses que mai no podré perdre perquè sóc i sempre seré un arxiu de tot allò que he estimat.
Excel·lent. Excel·lent.
Jo m'he emocionat al final.
Bueno, tu, no com que tampoc no trepitges mai casa teva i estàs tot el dia també de nòmada... Marc Andreu, però saps que tu és opcional.
Sí, ja ho sé, però hem patit...
O sigui, aquí hi ha dos casos. Això, com passa amb moltes coses, és o molt de ric o molt de pobre. Com tenir cavalls. No?
És tal qual, eh?
És tal qual. Vull dir-te, o ets nòmada perquè, per desgràcia, tal i com està la situació de l'habitatge, literalment no et pots permetre una llar, la qual cosa és terrible, o ets ric, perquè ets artista, com en el cas de la Rosalia, i tens aquesta vida d'anar amunt i avall amb aquest buit emocional que, certament, encara que siguin problemàtiques de ric, moltes vegades implica... Tu, Marc Andreu, perdona, però no vas a té casa perquè no vols.
100%.
Que també implica una altra sèrie de problemes emocionals.
Que no entrem
a
clar, que ja, perquè ja...
La teràpia de Marc Andreu, que
no,
ja,
jo reivindico
ja
una
professional.
Escolta, jo reivindico que segurament aquí, si et compressis una lampareta...
Una lampada més. Em porto tres ja de comprada, Juliana. Tres làmpades tinc a casa.
Quantes làmpades he de tenir jo a casa per suportar la buidor existencial de l'univers, Marc Andreu? No hi ha làmpara que ho resolgui. Mínim cinc per estància.
Cinc per estància?
Marc Andreu,
però al lavabo cinc làmpades.
La buidor de l'univers és molt profunda i et xucla, si no.
Però què dius,
tio?
És un acompanyament espiritual
en forma de llum tènua.
Una
llum
làmpada
tènua.
No és.
Mira,
farem una
làmpara?
Pausa.
Una làmpara et canvia la vida. Jo estic segura que la Rosalia porta la seu autobús de gira patat a làmpara.
Què dius, tia?
T'has escoltat el text que he llegit?
Ah, nois, sisplau.
Roger, crec que t'hauries d'obrir un Substack.
Sisplau, jo també ho pensava.
M'encantaria, nen.
Últimament sento que tinc coses a dir.
Sempre has tingut coses a dir. Tu tens un univers molt ple.
Sí, molt ple. No sé si interessa algú, però m'ho estic mirant. Ara veig que la Rosalia va compartir, per exemple, una recepta. Bizcocho de 14 quilates.
Sí, això fa molt.
Amb tots els ingredients i tots.
És que de veritat...
No tinc ganes de fer-lo a casa.
Sí, sí. Va fer viral a partir de receptes.
Saps què va passar, també? La Rosalia i en Raúl Alejandro ho van deixar, ho sabies?
Què?
Sí, el 14 de juliol de fa 3 anys. Sí, sí, sí. Bueno, i quan se n'assabenti que la Shakira i el Piqué ja no van junts...
Mare meva!
Això sí que serà tremendo. Això serà tremendo.
Ella comença el 14 de setembre del 2025...
Pel seu aniversari.
...a escriure un article dedicat a Leonard Cohen.
Si ho hem comentat al programa,
escolta'm, ha entrat a dins per repassar els articles per si algú els vol recuperar. No tothom està al dia de tot. Fem una pausa i repassem l'entrevista que li va fer l'Alba Riera a la Marta Montaner a la Torre.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Tres minuts i arribem a tres quarts de set de la tarda. Jaume Miranda, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estàu?
No sé si has pogut veure l'últim capítol de La Torre.
Evidentment, ahir, 11 de la nit, me'l vaig posar.
Doncs bé, ahir per fi, perquè la Marta ja ens havia avisat fa uns dies, es va publicar aquesta esperada entrevista que ara comentarem.
Avui em fa moltíssima il·lusió que m'acompanyi una de les veus més dolces d'aquest país. Marta Montaner, benvinguda.
Benvinguda tu, amb mi. Déu-n'hi-do. Benvinguda, sí.
Perquè ara comentarem algun dels moments d'aquesta...
Quants pitis s'havia fumat l'Alba aquell cap de setmana? Anant bé l'endemà del primavera, perquè jo, si no, no m'explico aquesta veu.
És fumadora.
Supersexy, eh?
És fumadora, de veritat, l'Alba, o no?
Perdona'm una cosa, no tornis a preguntar-me mai més un detall de la vida personal de l'Alba, d'aquesta manera, així, obertament. Ella és amiga meva, eh?
Però només t'ha preguntat.
T'he preguntat si fuma. No sé.
Bueno, i si no fuma. A mi no em dóna la gana de respondre aquesta pregunta. Però que és
molt has dit coses més greus d'altres persones en aquesta relació.
No eren amics meus.
Ah,
què vol dir? Missatges que ens diuen, que ens fan arribar a les oients molt emocionades amb el que ha explicat la Marta a la Turra i que els hi hem reenviat.
Però tants missatges.
No, en llegeixo algú.
Una lleu,
Llegim-lo, és que no tindrem temps.
No tindrem de repassar la Turra.
Diu, bon dia, ahir vaig veure l'entrevista de la Marta i encara hi penso, em va emocionar moltíssim. Parles amb una maduresa, una sensibilitat i una coherència que toquen moltíssim. Marta, crec que ens vas fer plorar unes quantes, de veritat. Tens una manera d'explicar les coses que fa arribar moltíssim a tu i encara que no siguis explícita i no donis detalls, és molt fàcil poder-te entendre. Hi ha gent que ens diu que literalment s'ha trencat amb l'entrevista de la Marta. Diu, hola, estimadíssimes, aquest missatge és per la Marta. Estic escoltant la seva entrevista a la Turra amb llàgrimes als ulls, no és broma. Quines paraules més boniques i quanta sensibilitat. Dit això, anem a sentir doncs, algunes de les respostes que ens ha donat.
Són 30 minuts d'entrevista a la Marta, allà al sofà de la Turra. Moltes de les coses ja les deixen entreveure aquí el programa, però és veritat que se li fan preguntes més directes que normalment aquí no toquem, però l'Alba comença amb una pregunta clau, que és com estàs?
Jo estic, que ja és molt, i en moments de nou, per tant, moments en el meu ara mateix estat actual de tocar l'excel·lent en alguns punts, no? Quan estàs amb els amics, quan estàs amb la Nina, amb la meva filla, quan estàs amb els companys de feina, quan estàs passant-ho bé...
De tocar l'excel·lent.
De tocar l'excel·lent, però també hi ha moments d'un suspens flagrant. També hi ha moments de 0.5 i de 1.
En quins àmbits, sobretot?
En els personals.
En els personals.
En els personals.
L'heu pogut veure vosaltres, Roger i Juliana, l'entrevista?
Jo tota no. Jo he vist fragments, he vist algun reel...
Però una cosa,
no me l'he posat encara.
Sí? Encara l'has vist, però la veuràs.
Home, clar, que me la posaré al cotxe, jo. Jo la sentiré.
Okay. Jo volia esperar-me també que reaccionéssim aquí, que a més m'encanta poder-ho fer les seves esquenes, que no sigui ella al davant, m'encanta.
És que sembla com preparat del dia que no hi és ella, poder-ho comentar.
Doncs, ho haguéssim fet igual si ella hagués vingut.
I a mi m'agrada molt sentir algunes coses per primera vegada i poder reaccionar aquí.
Es planteja tota l'entrevista com l'avaluació de final de curs i per això la Marta explica com li ha anat aquesta temporada.
Vull dir que hi ha hagut molt canvi. Almenys amb la gent del meu entorn s'han mogut moltes peces. També ha estat un any jo de poder reconnectar més amb la Marta potser que era abans de ser mare, en el meu cas. Perquè jo tinc la sensació que em vaig perdre.
I què creus que és el que més trobaves a faltar? Amb quina part de la Marta has tornat a connectar?
Amb la Marta que feia coses per ella mateixa, amb la Marta que podia quedar amb les seves amigues i parlar d'altres coses que no fos maternitat, amb la Marta que fa coses com anar al cinema sola, que és una Marta que de fet no existia. I quin horror parlar de mi en tercera persona, si és una cosa que ara mateix em prohibeixo.
Aquí ho comprem.
Aquí ho comprem.
Aquí en aquest sofà fer.
Tot està
permès. En aquest
sofà
es pot fer.
Molt íntima la conversa que tenen.
Tinc molt de FOMO. No, és
la connexió és brutal. La Marta està com emocionada explicant-ho, l'altre sap escoltar increïblement bé i s'entenen perfectament.
I trobo que la Marta se'ns despulla molt, no?
Molt, i espera't, no ho has vist tot. Per com parla la Marta, està clar que un dels pilars d'aquesta temporada ha sigut la feina, així que l'Alba té la pregunta molt clara.
Has estat més addicta a la feina que mai?
Absolutament. Per mi el que no surti d'aquí ha estat un refugi.
Però això és bo o dolent? És que jo em tinc dubtes, jo no ho sé. Sempre com que se li posa una capa negativa, en plan, t'estàs volcant massa amb la feina. Ostres, també és el que tu dius, és un refugi, és una manera de desconnectar, és una manera de connectar.
Jo crec que té la seva part positiva, però també pot arribar a generar una dinàmica tòxica i com una dependència, saps? Com el passaria també amb alguna parella, de si dependent d'aquesta persona. Jo crec que pot arribar a produir això. I d'aquí també l'eterna discussió amb els meus companys de s'ha d'acabar el que no surti, no s'ha d'acabar, quanta vida té aquest projecte. A mi em fa pànic que acabi ara. Però perquè és una de les potes del tamboret que ara mateix em sosté.
Ho han comentat molt els oients, això de les potes del tamboret, que també ho veuen des de fora, com que la química entre vosaltres tres és molt important, però més enllà d'això, l'Alba també vol preguntar-li per si és possible més altres projectes on ella brilli sola.
Però d'altra banda, no tens ganes de fer projectes sola? No. No et veus presentant un programa tu sola? No t'hi veus, de cap manera.
No. És que no és el meu motor. No és el que em mou. I tinc companys que em diuen, Marta, tu ara hauries de presentar alguna cosa. Mm-hmm. No vull.
T'haig de dir que a vegades la vida no ho posa tan fàcil i segur que t'acabarà fent saltar.
Això doncs sí, si m'empenyen, espero que hi hagi casc, espero que hi hagi un arnès i no toca terra.
I vinga.
És que saps què passa? Que això és molt maco. Pensa que l'Alba va començar el projecte de la Turra amb l'Andrea Gómez, actualment presentadora de Nervi a 3CAT, el programa de cultura, i era un projecte també de dues amigues que naixia també d'un projecte interior, d'una química que realment existia a la vida real, perquè elles eren amigues de veritat.
Però tot juntes, també, tot
i es van veure per situacions de la vida separades, i per tant l'Alba de sobte es va veure encapçalant aquest projecte, que en un inici havia sigut compartit sola, i també ella ho ha explicat algunes vegades, que li feia molta angúnia, i per ella era un abisme molt gran, i era impossible enfrontar-se sola a aquesta situació. I mira, se'n va ben en sortir.
I tu creus que la Marta llavors en algun moment farà el salt i farà un programa sola?
Jo crec que té raó l'Alba, que encara que no vulgui, no es tria això a vegades.
Clar.
És a dir, acabes acceptant al final, evidentment, però que les situacions de la vida t'hi porten. Em sorprèn molt la Marta, sí? Perquè els dies previs a anar a la Turra ens deia, vaig a la Turra, sóc conscient que l'Alba és una gran entrevistadora i tinc la sensació que sabrà com despullar-me bastant. I no sé fins a on vull explicar, i pel que veig...
És que jo no és per tirar-vos una pedra a vosaltres dos, o nosaltres, en general, però ha parlat més a la Turra un sol dia que aquí durant tres temporades.
Home, però perquè aquí no és l'espai per explicar això.
Juliana, tu això ho has usat per parlar. Aquest programa també l'uses de teràpia, quasi.
Perdona, jo aquí he reclamat...
Fa 20 minuts.
Mira, ni entro perquè em puc emprenyar molt.
Doncs es parla molt del que no surti d'aquí, però també toca una mica de parlar de temes més personals. En quin moment vital creu que es troba la Marta?
En l'etapa de saborir els bons moments... de permetre'm fer-ho, d'intentar no sentir culpa. Ho sento, no és un títol, vale? Són diverses capes. I de ser una bona mare per la meva filla. Sí, és una mica això. Els plaers que pugui tenir, gaudir-los. I els moments de no passar-ho bé, deixar-me envoltar i abraçar per la meva xarxa.
Us esperàveu tot això? Suposo que ja ho heu parlat molt fora d'antena, però no ho havíem sentit aquí al programa. Doncs també és veritat que aquesta conversa et porta a parlar de què ha après durant aquest curs. Uf.
Per mi l'aprenentatge del curs és que res dura per sempre, en el millor dels sentits.
La impermanència.
La garantia que tenim és que tot passarà. Això ho diu molt la Juliana, també. Tot passarà, és veritat que els bons moments també passaran, però els mals moments també. I aquest era el gran... Era el discurs que jo m'imposava una mica, eh?
Amb el que t'agafaves.
Sí. Dic, això passarà, també.
Per la Marta... s'ha dit molt, el programa.
S'ha dit molt.
I amb la Marta també ens discutim, perquè diu, quan això s'acabi i s'acabi aquest bon moment, jo sempre li defenso, em vindran d'igual de bons o d'encara més bons. Vull dir que la gràcia de que tot passi és que també poden arribar coses bones.
O no, però és que la gràcia és que no ho pots saber.
Exacte,
llavors ens imaginem, millor pensem que les coses aniran bé, perquè és que si no és sotmetre's a tu mateix a la infelicitat més profunda.
Per la Marta, això, la gent que l'envolta és un pilar importantíssim, així que aprofita la Turra per agrair-ho.
Què és el que més t'ha sorprès o també has redescobert de la gent del teu entorn? Perquè també els mirem d'una altra manera.
Jo no sé com els hi tornaré, tot el que han fet per mi. No sé, tots els favors que m'han fet, les paraules de... com d'esperança... O sigui, de fet, aquesta cosa que t'he dit de tot passarà ve d'ells. Perquè tu, quan estàs malament, penses que allò és
no
per sempre.
Mai.
Et penses que allò és per sempre. Però les persones del teu entorn són les que et fan creure una mica que és veritat.
Soc feliç,
però... Marc, et trencaràs.
Has decidit jugar molt fort.
Sí, perquè
has decidit jugar molt fort.
És una entrevista en silenci i a mi em posa nerviós també tant de silenci en aquesta conversa.
La Marta, clar, també.
Però sí que ha estat una mica Sálvame, posant-te allà la música
per aprendre. Per trencar-me una mica.
Però és que és veritat que en aquest moment, quan tu estàs dintre de la voràgina, també quan la voràgina positiva necessita gent que et digui... Saps?
Peus a terra.
Sí.
La temàtica d'aquesta Turra en concret anava sobre la gelosia.
A mi això em flipa de la Turra. Sí, això és el que no, més no, m'agrada no de la Turra.
Per enlloc, però...
La gelosia! Marc Montaner, i l'entrevista va totalment d'una altra cosa.
Que després sí. Sempre ho fiquen amb calçador, però és igual sí. Perquè l'entrevista és tan increïble sempre.
No, clar, totalment, però jo només per aquest moment de crisi en l'educació... amb tiets. I després l'entrevista amb els tiets totalment un altre tema, saps?
Doncs en aquest cas era la gelosia. Clar, es parla una miqueta, ja que hi érem, doncs, de l'enveja, per exemple, i si l'has sentit mai la Marta.
He sentit enveja potser en els primers anys d'estar exposada en aquest món. Bueno, d'intentar entrar-hi també. En el sector de la comunicació és un món de molta enveja. Mm. Perquè li han donat aquest projecte a ella i a mi no. O perquè estem en el mateix càsting per formar part d'aquest programa i jo no he estat la finalista. Recordo els primers anys, quan encara no tenia un camí una mica dibuixat, de patir-ho i de dir, per què aquesta companya meva de la uni o aquesta companya meva d'aquell taller, sí, i jo no.
I també, no només la part de gelosia i enveja a l'àmbit laboral, sinó en l'amor. L'Elba i la Marta parlen sobre la gelosia.
I és que... jo no he estat gelosa. Jo no he estat gelosa, i tampoc ho han estat expressament amb mi, eh? I ja està.
Tu no has estat gelosa.
Jo no he estat gelosa.
Tu en les relacions amoroses com ets? O sigui, com quina és la teva... foc?
Mare meva, Alba, aquesta pregunta ara.
He dit en les relacions amoroses en general.
En general, però no només en parelles, o sigui, també en...
No, no, en parelles. Però bueno... en general.
No t'ho sé dir. No et sé dir com sóc.
Doncs això és una resposta, Marta?
No et sé dir com sóc. Justament per aquesta part, tant de voler portar sempre el control de les coses, ara mateix deixar que tot vagi una mica pel camí que ha d'anar.
I que potser no pots dir com ets en general, perquè amb cada persona ets diferent i reacciones diferent.
Però és veritat que però... acostumem a repetir patrons...
Segurament.
...en les relacions de parella i en totes, eh? Que tens un... com hi ha una... un color que és d'una manera, saps? Però
sí,
bueno,
que marca
pot canviar.
Una mica de límit, aquí, la Marta.
Sí.
Aquí,
posa dura.
Alba, fins aquí, carinyo.
T'estimo molt, però fins aquí. Està molt ben jugada. Ja. Tu, Roger, que encara no l'has escoltat perquè ets un impresentable, no sé per què no l'has escoltat
no,
ja de ja.
Jo volia reaccionar així en directe i jo me la ficaré al cotxe,
Jaume,
tornant tranquil·lament.
En Roger estava en Eufòria de HBO, primera temporada.
No, no va pensar
marge.
Res.
Ell veurà l'entrevista de la Turra, doncs, el 2036, quan sigui el moment.
Una pressió.
Tantes coses pendents, Jaume.
Tu quan acabis Farmàcia de Guàrdia
no ens pot seguir el ritme.
Aquesta societat va a un ritme que ens obliga a consumir i estic fart del capitalisme.
Sí, el problema és
això. A poc a poc.
Doncs podràs trobar tota l'entrevista sencera al YouTube d'Eva i també a Spotify i a les plataformes 3CAT. I per cert, que també hi ha una tertúlia prèvia amb en Xavi Ferriol.
Jo aquesta sí la passaré per alt.
Mira, a mi m'encanta que molta gent m'ha compartit el reel que han penjat d'aquesta entrevista amb la Marta, dient-me que guapa està la Marta. No des de la cosa superficial, sinó de quina llum irradia la Marta, que bé se la veu, no? Que la veus en pau, la veus tranquil·la. Té aquella textura a la pell de quan una dorm en pau, amb la consciència tranquil·la.
És que realment és una entrevista molt esperançadora. Entenc que la gent s'emocioni perquè és també molt emotiva, però és una entrevista molt esperançadora i d'una persona que notes que està com una mica au fènix, no?
No, que comença a veure l'escletxa de llum, sí. Que diu Leonard Cohen, que sempre hi és. Mm-hmm.
Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
4 minuts i les 7 de la tarda.
Hem de parlar de l'Arnau París una mica, no?
Ahir aquesta tia es va trencar de veritat perquè es va emocionar recuperant una dedicatòria d'amor de l'Arnau París que li va dir t'estimo fort i clar a la Raix, que és la seva parella.
Va ser un moment des del programa d'ahir i a més hem sabut que està ja rodant la temporada de Joc de Cartes i encara li queden unes setmanetes de rodatge perquè s'estan alternant entre ell i el Marc Ribas. Sabem que aquesta temporada que s'estrena a la tardor seran uns capítols amb el Marc Ribas i uns altres ja amb l'Arnau París. Doncs li hem demanat que com ho porta
com
i
rodatge,
també veure
no?
Si va sentir ahir
la Juliana trencant-se.
Hola, guapos, com esteu? Soc l'Arnau. Mira, de fet, ara surto d'un àpat de Joc de Cartes, que estem acabant de gravar la temporada, i us haig de dir que aquesta temporada s'han passat coses que no havien passat mai fins ara al joc. Així que moltes ganes de poder estrenar i de que tothom ho vegi. I res, Juliana, avui és que no em concentro perquè tinc el cor partit quasi de veure't ahir tan emocionada i res, que em va fer molta il·lusió. Bueno, no vaig ser l'únic, perquè tinc aquí la Rais.
Hola! No, flipant. I res, que moltes gràcies. Que tu, normalment la gent ens diu que som uns pesats, però que si algú s'emociona amb l'amor, m'encanta.
Pues això, bonics. Una abraçada molt gran.
Una abraçada. Ells són preciosos.
Em trencaria de nou.
Una altra vegada. És que entrarem en un bucle que ell es anirà trencant.
Aquesta és la meva escletxa de llum. Perquè jo no crec, saps, en aquests amors. O sigui, a mi em sembla tot mentida, totes les parelles em fan fàstic, sempre penso que ningú està tan enamorat. Jo penso en una parella i penso, us odieu.
Fins que te trobes en Arnau París i n'arrais.
I de sobte dic, pots enamorar-te de veritat.
A mi em passa que a vegades vaig pel carrer, és veritat que no és obligat anar pel carrer somrient, però veig parelles molt tristes i avorrides. I quan veig parelles que fan broma, que riuen, que es descollonen en un sopar, dic...
En un sopar, això és crucial.
En un sopar, això ho explico sempre perquè m'estic fent molt gran i vaig repetint.
No passa res,
però el dia que vaig veure el Tinell, la Judit Mascó i el seu home,
sí,
que porten una vida junts, amb una ampolla de vi blanc i un pollastret, i que ploraven de riure, i que no podien menjar ni parlar, se'm va fotre la pell de gallina.
És que és això el que s'ha d'aconseguir.
Se'm va fotre la pell de gallina.
I no només en parelles, sinó amb les amistats, amb tu mateix. O sigui, riure sempre.
Ai, senyor, fins demà.